Half-Life, a Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure. ca.viquipedia.org. Half-Life és un videojoc d'acció en primera persona per PC, PlayStation 2 i Sega Dreamcast. Aquest últim no és oficial. El joc va ser creat el 1998 per Valve Software, utilitzant una versió modificada del motor Quake, el Gold Source. Degut al seu argument i els puzzles elaborats que no eren habituals en els FPS d'aquella època, va ser guanyador de més de 50 premis Game of the Year. Història. El joc transcorre en una àrea desèrtica de New Mexico, a Black Mesa Research Facility, unes instal·lacions fictícies on s'investiguen fenòmens relacionats amb la física, més concretament amb la teletransportació. Nosaltres controlem el doctor Gordon Freeman, un físic teòric recentment graduat al MIT que ha sobreviscut a un experiment que ha anat terriblement malament, quan una cascada de ressonàncies obre portals dimensionals devastant les instal·lacions. El joc se situa al mes de maig o desembre entre els anys 2000 i 2009. Durant el joc haurem de sobreviure a tot tipus de criatures vingudes d'altres mons i militars del HECU, Hazardous Environment Combat Unit, una unitat especial del cos de marines dels Estats Units que ha vingut per eliminar qualsevol supervivent del personal de Black Mesa i silenciar el desastre. Durant tot el joc, ens observarà una misteriosa figura anomenada He-Man, que sembla ser un agent del govern interessat en Gordon. Freeman comptarà amb l'ajuda dels científics i els guàrdies de seguretat supervivents per arribar al misteriós complex Lambda de Black Mesa, representat amb la lletra Lambda de l'alfabet grec, on un grup de supervivents el teletransporten a un planeta anomenat Xen per Gemati en Nihilanth, la criatura que manté els portals dimensionals oberts. Argument. El joc comença amb Gordon Freeman viatjant en tren com si fos un dia qualsevol. Durant el trajecte podem observar les instal·lacions, el personal i altres coses interessants, com per exemple un home que ens observa des d'un altre tren. Quan acabem el trajecte, un guàrdia de seguretat ens obre la porta i ens condueix fins a l'entrada. Quan som allà, en Gordon s'assabenta de que els sistemes informàtics estan fallant i que s'ha de posar el vestit de protecció HEV, Hazardous Environment. Abans d'anar a la cambra de proves, on un científic l'assistirà en un experiment. En Freeman arriba al laboratori de materials anòmals, on ha d'empènyer un espècimen fins a un escàner per analitzar-lo. Després d'això, involuntàriament, produeix una catàstrofe en l'espai-temps anomenada cascada de ressonàncies, obrint un portal entre la Terra i un estrany món anomenat Xen. A partir d'aquí, Gordon avança entre les ruïnes del laboratori de materials anòmals, ensopegant amb les restes plenes dels cossos del personal de Black Mesa. Després de descobrir que existeixen supervivents, en Freeman s'assabenta que l'única forma de comunicar-se amb l'exterior és a fora. Per tant, decideix arribar a la superfície per demanar ajuda, intentant sobreviure als aliens hostils que no paren de teletransportar-se des d'Accent. Els supervivents, incloent l'Eli Vance, al principi afirmen que un equip de rescat arribarà en breu. Després descobreixen que el Hazardous Environment Combat Unit, que està prenent el control de Black Mesa, està matant alhora els aliens i els empleats de Black Mesa. Gordon combat els soldats abans d'arribar finalment a la superfície de Black Mesa, on s'assabenta que l'equip Lambda potser té la manera de solucionar el problema de la cascada de ressonàncies. Llavors Gordon ha d'arribar al complex Lambda a l'altra banda de les instal·lacions per assistir-los. Aleshores el jugador haurà de fer front a diverses tasques, com ara una criatura tentacle gegant, anar per totes les instal·lacions amb un sistema de ferrocarril per arribar fins a un coet amb un satèl·lit que ha de ser llançat per anul·lar la cascada de ressonàncies i combatre un grup de misteriosos Black Ops, abans de ser capturat pels marines i tirat en una compactadora d'escombraries. A Half-Life Blue Shift, el protagonista, Barney Calhoun, veia en Gordon com era segrestat pels marines. Gordon s'escapa sense ser escalfat i continua el seu camí cap a una vella i secreta part de les instal·lacions, on descobreix una extensa col·lecció d'espècimens recol·lectats d'accent abans de la cascada de ressonàncies. Gordon torna a arribar a la superfície, la qual s'ha convertit en un camp de batalla. Els Vortigaunts, juntament amb els Alien Grunts i un monstre anomenat Gargantua, han començat a lluitar amb els marines, que estan a punt de perdre. Avisen els reforços, però no són suficients com per canviar la situació. Finalment, Freeman arriba relativament sa i estalvi un altre cop dins les instal·lacions, sota terra. Els marines comencen a evacuar i comencen els atacs aeris. En un punt, el jugador ha d'utilitzar equipament militar per convocar un atac aeri per tornar a entrar a la base. En Gordon recorre els canals d'aigua subterranis per evitar exèrcits de soldats d'aliens. Finalment, Gordon arriba al complex Lambda, on descobreix que és el lloc on uns quants científics estan desenvolupant la tecnologia de teletransportació, que els permetrà viatjar a Accent. Gordon va fins a un grup de persones supervivents i descobreix que el satèl·lit que ha llançat ha fallat a l'hora d'anul·lar els efectes de la cascada de ressonàncies, degut a que uns poders immens vingut de l'altra banda està a punt de sorgir. En Gordon ha d'exterminar aquest poder per prevenir que els aliens d'Xen destrueixin definitivament Black Mesa. El científic activa el teletransportador i Gordon és enviat a Xen. A l'estrany món fronterer, Gordon es troba amb moltes de les espècies alienígenes que havia vist a Black Mesa. El jugador comença en un dels combats contra un enemic final, Gonarch, un headcrab gegant amb una bossa on guarden les cries. Després de lluitar contra un munt d'aliens, Gordon arriba en una fàbrica alien gegant, on els treballadors són els aliens grunts. Llavors lluita contra unes estranyes criatures anomenades Alien Controller, troba un portal i entra. En una immensa cova, Gordon finalment pot enfrontar-se amb Nihilanth, la criatura que estava conservant l'escletxa dimensional, i el derrota. Quan la criatura mor, explota en una expansió verda gegant que deixa a Gordon inconscient. Després, quan es desperta, Gordon no pot moure's i es troba cara a cara amb He-Man. Ambdós són transportats a diversos llocs d'Xen, mentre He-Man elogia les accions de Gordon al món fronterer. He-Man li explica que els seus empleats creuen que Gordon té un potencial limitat i que l'han autoritzat per oferir-li feina. La teletransportació final porta el jugador fins al tren del principi del joc, el qual està volant per l'espai. Si el jugador refusa l'oferiment, He-Man el teletransporta davant d'un número considerable d'aliens enemics, dient: "Bé, sembla que no treballarem junts, sense manies, senyor Freeman." I la pantalla s'ennegreix. Si el jugador l'accepta, entrant al portal es troba ell mateix flotant en el no-res i sent la veu de He-Man per última vegada. "Sàvia decisió, senyor Freeman. Ens veurem més endavant." Capítols. El joc es divideix en els següents capítols. Mitja vida. Gordon Freeman comença el dia en un tren que transporta els empleats des dels dormitoris del sector C a les profunditats del centre d'investigacions. Pel camí es troba coses interessants, com un helicòpter militar preparant-se per enlairar-se i un estrany home amb un vestit blau que el mira des d'un altre tren. Materials anòmals. Gordon arriba tard per un important experiment. L'energia s'havia tallat per un moment aquell matí. Després de posar-se el seu vestit HEV-baixa, es dirigeix a la càmera de proves per executar l'experiment, però alguna cosa no va bé. Conseqüències imprevistes. Una poderosa cascada de ressonàncies ha sigut activada, causant forts danys a la infraestructura de Black Mesa. Encara pitjor, éssers hostils comencen a teletransportar-se a través de les instal·lacions, atacant els supervivents confosos i aterrats. Complex d'oficines. Gordon s'obre camí per un complex d'oficines ple de científics horroritzats i guàrdies de seguretat. Descobreix que hi ha una força militar dirigint-se a Black Mesa i que potser ell podrà obtenir ajuda d'ells. Enemics a la vista. Els soldats de Hecu s'apoderen de Black Mesa i comencen una operació de neteja, aniquilant els invasors hostils i els supervivents humans. Gordon escolta que el personal de l'equip Lambda està amagat al complex Lambda, on es troben els laboratoris de teletransportació i el reactor Lambda, i que serien capaços de tancar els portals dimensionals. Aleshores, Gordon comença el seu viatge a través de tot Black Mesa per reunir-se amb ells. Fossa explosiva. El camí de Gordon es troba bloquejat per tres tentacles xenians. Per destruir-los ha d'activar un propulsor de coet de proves. Per fer això hem d'anar per unes portes que es troben on hi ha el monstre. Hem d'activar l'oxigen i el combustible. Això es troba en una sala custodiada per enemics diferents. I en una altra sala hi ha el control de l'energia. Després de destruir les criatures continua el seu camí pel túnel que ha deixat el tentacle mort. Energia. Seguint el seu camí, Gordon troba uns soldats que estan sent eliminats per un Gargantua. Gordon ha de restaurar l'energia als rails per poder continuar el seu camí i destruir també el Gargantua. Per destruir el Gargantua, hem d'activar l'energia dels rails que, a l'anar malament, fa volar pels aires el Gargantua. Sobre els rails. Un guàrdia de seguretat informa en Gordon que els científics del nucli Lambda necessiten que un satèl·lit sigui llançat. Gordon s'obre camí a través d'un sistema de ferrocarril, trobant soldats esperant-lo. Finalment aconsegueix llançar el coet amb el satèl·lit. Captura. Avançant a través de les velles instal·lacions subterrànies, Gordon s'escapa d'un grup d'assassins contractat per matar-lo, i és capturat a continuació pels soldats, els quals disposen el seu cos en una compactadora d'escombraries per eliminar-lo sense embrutar-se les mans. Procés de residus. Gordon aconsegueix escapar-se de la compactadora i es troba en el centre de procés de residus de Black Mesa, un lloc ple de maquinària automatitzada i perilloses deixalles químiques. Ètica qüestionable. Gordon deixa enrere el sector del procés de residus i es troba en un sector de Black Mesa on es duen a terme els experiments amb criatures d'Xen. La porta a l'exterior està bloquejada, per tant Gordon ha de trobar científics per poder obrir-la. Tensió superficial. Gordon arriba a la superfície i continua el seu camí cap al complex Lambda. Per descomptat, la superfície està plena de soldats. Aquest capítol és equivalent al capítol Uniforme de Foxtrot d'Opposing Force. Oblida't de Freeman. Els soldats comencen la seva retirada de les instal·lacions de Black Mesa, ja que estan sent aniquilats pels xenians. Així Gordon continua el seu camí cap al complex Lambda. Nucli Lambda. Gordon arriba per fi al complex Lambda, el qual està ple d'alienígenes i l'últim esquadró de soldats que veiem. Gordon haurà d'activar un sistema de vàlvules per encendre el reactor i activar el sistema de teletransportació i arribar amb els científics supervivents. Allà li diuen que ha d'eliminar una poderosa entitat alienígena que aparentment és la que manté oberts els portals i és enviat a Xen, el món fronterer, d'on venen els alienígenes. Xen. Gordon ha d'obrir-se pas en el món fronterer. Molts alienígenes perillosos i poca gravetat són característics en aquesta zona. L'amagatall de Gonarch. Gordon ha de lluitar amb Gonarch, un headcrab gegant pel que sembla la mare dels headcrabs, per arribar al portal que el conduirà a Nihilanth. Intrus. Gordon està en plena ciutat dels alienígenes i continua el seu camí cap al pare de tots els xenians. Allà veiem com s'estan fabricant milers de soldats aliens, aparentment per una invasió massiva a la Terra. Nihilanth. Gordon ha de matar Nihilanth, el responsable de mantenir els portals oberts i controlar les ments dels Vortigaunts. Aquesta és la batalla decisiva. Gordon mata Nihilanth, però quan ho aconsegueix és teletransportat a un altre lloc. Final. Gordon es troba a les terres d'Axen i el mateix tren que els va teletransportar a les profunditats, aquesta vegada solcant l'espai amb He-Man, que li fa una proposta que no pot rebutjar. Ser el seu empleat o la possibilitat de lliurar una batalla que no té oportunitat de guanyar. Quan el jugador es cull, el joc s'acaba. Jugabilitat. Half-Life, un videojoc d'acció en primera persona, requereix que el jugador dugui a terme tasques de combat i resolgui puzzles per avançar durant el joc. Half-Life utilitza seqüències preparades, les quals van des de petits fets com un alien tirant una porta d'erra fins a punts de l'argument més importants. Mentre que molts videojocs d'acció en primera persona contemporanis utilitzen escenes cinemàtiques per detallar l'argument, la història de Half-Life avança actualment mitjançant les escenes preparades. A part d'això, el jugador mai no perd l'habilitat de controlar en Gordon, que mai no parla i no és vist durant el joc. El jugador veu a través dels seus ulls durant el joc. Half-Life no té nivells, està dividit en capítols dels quals apareix el títol a la pantalla. El progrés al llarg del joc és continu, només està intervingut per petits talls que serveixen per carregar. El joc inclou regularment puzzles, com ara navegar per un laberint de cintes transportadores. Molts puzzles impliquen haver d'utilitzar l'ambient per matar un enemic. Ocasionalment, molts monstres defineixen el capítol, i el jugador ha d'utilitzar el terreny per derrotar-lo. Més endavant, el jugador rep un mòdul de salt llarg, pel seu vestit HEV-baixa, el qual permet al jugador incrementar la distància i la velocitat dels salts. Això és utilitzat en les puzzles de salt estil plataforma en el tros final del joc. Personatges i criatures. Gairebé sempre el jugador lluita sol al llarg del joc, però en alguna ocasió l'ajuden personatges no jugadors, específicament guàrdies de seguretat i científics que lluiten al costat del jugador. L'ajuden a arribar a noves àrees i revelen informació referida a l'argument. Es pot trobar un gran número d'enemics al llarg del joc, incloent formes de vida alienígenes com headcrabs, bullskits, zombies headcrabs i vortigaunts. El jugador també s'enfronta amb enemics humans, els marines de Heku i els assassins Black Ops. Armes. Half-Life té un gran número d'armes que el jugador pot utilitzar. La icona és la palanca, que pot ser utilitzada com a arma blanca. També s'utilitza per apartar obstacles. El joc també inclou armes convencionals com la pistola Glock 17, l'escopeta SPAS-12, el subfusil MP5 amb llançagranades, un Magnum calibre 357, un llançamíssils. També apareixen armes anormals, des d'una ballesta de snarks. Dues armes experimentals, el canó Tau i la pistola Gluon, fabricades per científics de les instal·lacions i utilitzades pel jugador a la part final del joc. Amb l'instal·lació del High Definition Pack, l'aspecte de les armes és substancialment modificada, principalment perquè hi hagi un major número de polígons en els models. Encara que els seus aspectes hagin canviat, fan el mateix que les seves homòlogues a l'hora de jugar. La Glock 17 i l'MP5 són les dues úniques armes que han estat canviat dràsticament d'aspecte, sent substituïdes per la Beretta 92 i el rifle d'assalt M4, respectivament. Desenvolupament. Half-Life va ser el primer producte de Valve Software, un desenvolupador de Kirtland, Washington, la qual va ser fundada el 1996 pels antics empleats de Microsoft Mike Harrington i Gabe Newell. Ells volien desenvolupar un joc d'acció amb un argument de terror en 3D i llicenciava el motor Quake des de ID Software. Valve finalment va modificar molt el motor, sobretot afegint animació esquelètica i suport per Direct3D. Al principi la companyia va tenir problemes per trobar un editor. Molts consideraven el seu projecte massa ambiciós per un estudi encapçalat per nouvinguts a la indústria dels videojocs. Tot i així, Sierra Online estava molt interessat en fer un joc d'acció en 3D, especialment un basat en el motor Quake, per tant va signar el contracte per un joc. El títol original per Half-Life va ser Quiver, després Arrowhead, una base militar de la novel·la de Stephen King, The Mist, la qual va servir com a primera inspiració pel joc. Gabe Newell va explicar que van escollir el nom de Half-Life perquè era evocador del tema. No era un tòpic i tenia un corresponent símbol visual, la lletra grega lambda. Segons un dels dissenyadors del joc, Harry Tisley, Doom tenia una gran influència en l'equip que treballava en Half-Life. Aleshores, segons Tisley, volien que Half-Life t'espantés com ho va fer Doom. La primera aparició pública de Half-Life va ser a principis del 1997. Va ser un èxit a l'E3 aquell any, on van demostrar el sistema d'animació i l'intel·ligència artificial. Valve Software va contractar l'autor de ciència-ficció Mark Laidlaw l'agost de 1997 per treballar en els personatges del joc i disseny de nivells. Half-Life en principi havia de publicar-se a finals de 1997 per competir amb Quake 2, però va ser ajornat quan Valve va decidir que el joc necessitava una revisió important. En un making of del 2003, publicat a la revista Edge, Newell va parlar sobre la dificultat que va tenir l'equip amb el disseny de nivell. A l'E3 de 1998 li van concedir el Game Critic Awards al millor joc de PC i el millor joc d'acció. La data de publicació va ser ajornada moltes vegades, el 1998, abans que el joc fos finalment publicat el novembre d'aquell any. Plataformes. Half-Life va ser publicat per PlayStation 2 a càrrec de Gearbox el 2001. Aquesta versió va tenir un canvi important en termes de model de personatges, armes, nivells més avançats i extensos i més geometria general en els mapes. També es va afegir un mode head-to-head i una coexpansió anomenada Half-Life Decay, que permet als jugadors controlar dues científiques, la doctora Cross i la doctora Brin, a Black Mesa. Una altra característica important és que permet als jugadors utilitzar un ratolí i un teclat USB. Les versions de Sega Dreamcast i Apple Macintosh van ser completades, però mai van ser publicades. L'edició de Dreamcast finalment va ser llançada per internet. Versió Dreamcast. Gearbox Software estava interessat en realitzar una versió per Sega Dreamcast sota un contracte de Valve i el seu editor aleshores, Sierra Online, a finals de 2000. A l'European Computer Trade Show de l'any 2000, un fragment del joc era jugable a la parada de l'editor, i els desenvolupadors Randy Pitchford i Brian Martell eren allà per ressaltar-ho i participar en entrevistes de la premsa. Tot i així, malgrat que només faltaven setmanes per la versió definitiva, mai no es va arribar a publicar. Sierra va anunciar que Half-Life per Dreamcast va ser cancel·lat. Aquell any Sierra Online va mostrar una versió per PlayStation 2 a l'E3 de 2001. Aquesta versió va ser publicada als Estats Units a finals d'octubre del mateix any, seguint en dura publicació a Europa un mes després. Gairebé al mateix temps, Half-Life Blue Shift, que havia de ser una expansió exclusiva de Dreamcast, va ser publicada per PC com la segona expansió de Half-Life. Tot i que mai no va ser publicada oficialment, la versió de Dreamcast va ser publicada a través d'internet, completament jugable. Conté les versions completes de Half-Life i Blue Shift, les dues amb la primera versió del High Definition Pack, però té força poca fluïdesa de frames i uns temps de càrrega llargs quan el jugador es mou d'una àrea a una altra. També hi ha molts problemes a l'hora de guardar. El número de blocs guardats en un VMU incrementa ràpidament si el jugador arriba al final d'un capítol. Versió Macintosh. Encara que estigués més o menys completa i preparada per la comercialització final, la versió per Macintosh de Half-Life va ser descartada per la incompatibilitat amb el mode multijugador de la versió de Windows. Els desenvolupadors també van anunciar que els mods per Half-Life de PC podrien no ser compatibles amb la versió de Mac. Desenvolupaments posteriors. La seqüela Half-Life 2 era només un rumor fins que es va revelar finalment a l'E3 el maig de 2003, el qual va començar una campanya de propaganda del joc. El jugador torna a controlar Gordon Freeman, aquesta vegada molts anys després de l'incident de Black Mesa, a Ciutat 17, situada a l'Europa de l'Est, on hem de lluitar com un membre de la rebel·lió contra un règim alienígena. Després d'una sèrie de controvèrsies i retards, Half-Life 2 va ser llançat el 16 de novembre de 2004. Més tard, Valve va passar Half-Life, va passar a dir-se Half-Life Source, i Counter-Strike, el seu nou motor Source. A Half-Life Source hi manca el nou contingut del High Definition Pack de Blue Shift. Tot i així millora els shaders i li dona un efecte d'aigües més realistes, a més de les característiques realistes del motor de Half-Life 2. Aquesta versió de Half-Life 2 conté molts dels punts motors Source a més d'un control més fluid. Half-Life Source està disponible amb edicions especials de Half-Life 2. Half-Life Source està criticat per no utilitzar totalment moltes de les característiques del motor Source trobades a Half-Life 2, ja que encara utilitza les textures i els models del joc original. Degut a això, un mod remake third party anomenat Black Mesa també està en desenvolupament. L'1 de juny de 2006, Half-Life 2 Episode 1 va ser llançat. És part d'un dels tres episodis de la trilogia, de la qual el segon episodi va ser llançat el 10 d'octubre del 2007 com a part de l'Orange Box. Rebuda. La rebuda del públic de Half-Life va ser aclaparadorament positiva en termes de reviews, elogis i vendes. Fins al 2007 es van vendre més de 8 milions de còpies, fent-lo el joc d'acció en primera persona per PC més venut de tots els temps. Half-Life va ser aclamat per les crítiques, guanyant una puntuació d'un 96% en la col·lecció de reviews de la web Metacritic. IGN el va descriure com el joc d'acció en primera persona per un jugador definitiu. IGN també es va referir al joc com un dels videojocs més influents. GameSpot va afirmar que era el més proper a revolucionar el gènere que mai s'hagués vist. GameSpot va col·locar Half-Life en la seva llista de millor joc de tots els temps el maig de 2007. El 2004, GameSpy va celebrar una lluita de títols, en la qual els lectors votaven quins creien que era el millor joc de tots els temps, i Half-Life va ser el guanyador absolut de l'enquesta. El 2001 i el 2005, PC Gamer va publicar una llista de top 50 dels millors jocs de tots els temps, i Half-Life va ser el número 1 dels dos anys. Productes. La popularitat de la saga Half-Life va donar lloc a diferents productes i col·leccionables. Valve va oferir productes relacionats amb el Half-Life, com un Vorticamp de peluix, un headcrab de peluix, pòsters, roba i alfombretes pel ratolí. Expansions. Es van publicar dues expansions de Gearbox Software per la versió de PC. Half-Life Opposing Force el 1999 i Half-Life Blue Shift el 2001. El primer, sovint abreviat OP4 i OP4, retorna el jugador a Black Mesa durant els fets de la història de Half-Life, però aquesta vegada des de la perspectiva d'un dels soldats de Hazardous Environment Combat Unit enviat per silenciar l'incident. Introdueix moltes armes noves, notablement la M249 SAU LMG i el Barnacle com a arma. Nous personatges no jugadors, tant amics com hostils. Otis, el guàrdia de seguretat, i la raça X respectivament. I noves àrees no vistes anteriorment de les instal·lacions. L'expansió és més curta que el Half-Life, amb 11 capítols, l'original en tenia 19. Blue Shift retorna al jugador de Black Mesa en el mateix moment que Half-Life una vegada més. Aquesta vegada com un guàrdia de seguretat de les instal·lacions. Aquesta expansió estava creada originalment com una missió extra a la versió cancel·lada de Dreamcast. Blue Shift venia amb el High Definition Pack, que donava al jugador l'opció d'actualitzar la imatge de Half-Life Opposing Force i el nou contingut de Blue Shift. Blue Shift tenia poc contingut nou comparat amb Opposing Force, a part d'alguns models, científics i guàrdies de seguretat, Otis i el Dr. Rosenberg. Tot el conjunt ja estava present al Half-Life original. Half-Life Decay va ser una altra expansió de Gearbox, realitzada només com un extra amb la versió de PlayStation 2 de Half-Life. L'expansió presentava una jugabilitat cooperativa en la qual dos jugadors havien de resoldre puzzles o combatre junts els parells de l'univers de Half-Life. L'any 2000 es va llançar un pack anomenat Half-Life Platinum Pack, incloïa amb els seus respectius manuals Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress Classic, Half-Life Opposing Force. L'any 2002 el pack es va tornar a llançar amb els noms de Half-Life Platinum Collection i Half-Life Generation. Aquest nou pack també incluïa l'expansió Half-Life Blue Shift. El 2005 es va publicar Half-Life 1 Anthology, amb les versions de Steam dels jocs especificats en un sol CD. Half-Life, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift, Team Fortress Classic. Mods Third Party. Des de la seva publicació el 1998 va tenir molt suport des d'empreses de desenvolupadores de jocs independents, degut al suport i l'encoratjament des de Valve Software. Worldcraft, el dissenyador de nivells utilitzats durant el desenvolupament del joc, va ser inclòs en el software del joc. Valve també va realitzar un software development kit, permetent als jugadors de modificar el joc i crear mods. Les dues eines van ser considerablement actualitzades amb el llançament del pagat de la versió 1.1.0.0. Moltes eines del suport, incloent editors de textures, editors de models i editors de nivells rivals com Quark, van ser creats o actualitzats per treballar amb Half-Life. Es van publicar un SDK per Half-Life i va ser utilitzat per crear molts mods multijugador com Counter-Strike, o altres mods multijugador incloent Team Fortress Classic, Day of Defeat Deathmatch Classic, Action Half-Life, Firearms, Science and Industry, The Specialist i Natural Selection. Team Fortress Classic i Deathmatch es van desenvolupar sota control de Valve Software. Counter-Strike i Day of Defeat van començar com una creació de desenvolupadors independents. Després van rebre ajuda de Valve. Fins i tot hi havia un mod creat per un desenvolupador independent anomenat Underworld Bloodline, creat per promocionar la pel·lícula de Sony Pictures Underworld. També es van crear molts mons per un jugador, com ara USS Darkstar 1999, una aventura d'acció futurística que explicava la història d'una investigació zoològica a bord d'una nau espacial, de Xenoproject 1 i 2, 1999-2005, respectivament. Un mod de dues parts iniciat a Xen que torna a incloure naus espacials. Age of Darkness 2000, en el qual apareixen molts models de Half-Life que no es van utilitzar. Half-Life Absolute Redemption 2000, en el qual torna a aparèixer Gordon Freeman en quatre missions addicionals i una altra trobada amb He-Man. Dayhanger 2000-2001, una trilogia de mods survival horror involucrant zombies. I Poké 646 2001, una continuació de la història del Half-Life original amb millors gràfics. Algunes modificacions de Half-Life finalment han arribat a vendre's directament. Counter-Strike va ser el que va tenir més èxit. S'ha convertit inesperadament en el joc online més venut fins avui, i ha estat publicat en 5 edicions diferents. Com a producte individual, el 2000, com a part del Platinum Pack 2000, versió Xbox 2003, Counter-Strike Condition Zero 2004, i el nou Counter-Strike Source, en el qual funciona amb el motor Source de Half-Life 2. Team Fortress Classic, Day of Defeat i Gunman Chronicles 2000, un mod futurista amb l'estil d'una pel·lícula de l'oest amb èmfasi en el seu mode per un jugador, també van ser publicats com a producte individual. Banda sonora. La banda sonora de Half-Life va ser composta per Kelly Bailey. Nota. Moltes de les cançons van tornar-se a titular i es van afegir a la banda sonora de Half-Life 2. Els noms entre parèntesis són els nous títols utilitzats a la banda sonora de Half-Life 2. De les cançons 2, 12, 13 i 24 se'n va fer un remix per la seqüela. Trivia. Sembla ser que hi ha una referència als Simpson, ja que un sector on es produeix l'accident és el sector 7G, sector on treballa Homer Simpson a la central nuclear. El nom del sector es pot veure a les portes. També hi ha una referència a Resident Evil, ja que en una taquilla científica porten el nom de Leon Kennedy. El director Quentin Tarantino, del qual es diu que és un fan de Half-Life, segons s'informa, hi ha la possibilitat que dirigeixi una adaptació al cine. Valve ha afirmat que tot i així no han tingut contacte amb Quentin Tarantino. Valve continuava amb el tema. Hem tingut moltes converses amb gent de Hollywood, però no ens hem compromès per fer una pel·lícula de Half-Life 2 de moment. També s'han enviat molts guions per una pel·lícula de Half-Life a Valve, però no els han acceptat. Segons Valve, tots eren ximples. La saga Half-Life s'ha inspirat molt de diverses adaptacions de la Guerra dels Mons de H.G. Wells. Els Vortigaunts que apareixen al llarg de la sèrie són gairebé idèntics als aliens de Mortax de la sèrie de televisió de la Guerra dels Mons. A més, els Combine Striders que apareixen per primera vegada a Half-Life 2 són molt semblants als tripos de la Guerra dels Mons. Referències Wiki a Half-Life català. Aquest enregistrament i tot el text estan disponibles sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU, que es troba en http://www.gnu.org/copyleft.